Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Molt bona tarda a tothom, benvinguts ja per tercera setmana a la finestra al Baix Montseny. Una finestra que avui es vol obrir mirant cap al passat, mirant enrere, a una etapa fosca de la història d'aquest país en la que passaven coses desagradables, no solament aquí, sinó que a tota Europa en general. I és que el passat 15 d'octubre es van complir 73 anys de l'assassinat del president Companys pel règim franquista, un judici sumaríssim que encara no ha estat declarat nul per l'estat espanyol i un assassinat pel qual encara no s'ha demanat perdó. Però, més enllà del fet en si de la mort del president Companys, en el programa d'avui volem fer una mirada a la vida personal i política del president màrtir de la Generalitat. I ho farem amb l'escriptor i periodista Enric Vila, gran coneixedor de la figura de Companys i autor del llibre Lluís Companys, la veritat no necessita màrtirs. Segur que la conversa no us deixa indiferents, ja ho veureu. D'altra banda, la secció dels vins amb Lluís Romero, avançarem per la D.O. Pla del Bages i tastarem el segon vi en directe, a veure si aquesta setmana no trenquem cap copa. Com sempre, amb les explicacions tan preclares del nostre especialista en vins, no us perdeu, per tant, tampoc aquesta secció. Parlarem també de la batalla de Cannae, l'agenda de les activitats de la setmana, la cita i la cançó. Doncs comencem, si us sembla. Doncs la setmana passada, més concretament el 15 d'octubre, es van complir 73 anys de l'assassinat del president de la Generalitat, Lluís Companys, pel règim franquista, sense un judici amb garanties ni les més mínimes i elementals normes i procediments legals. Encara avui l'estat espanyol no ha declarat nul aquell procés ni ha demanat perdó per aquell crim. S'ha escrit molt, s'ha parlat molt sobre la figura del president màrtir, però si hi ha un llibre que va despertar en el seu moment, des del 2006, que se'n va fer la primera edició a l'esfera dels llibres, l'interès per la seva mirada crítica del president, aquest és l'autor del llibre en qüestió, Lluís Companys, La veritat no necessita màrtirs, de l'Enric Vila, amb qui volem compartir una estona per parlar. I jo no sé, bona tarda, Enric, si per desmitificar la figura del president. És el que vas intentar en el teu moment?
Hola, bona tarda. Sí, per desmitificar la figura del president. Home, mira, quan vaig escriure el llibre, per dir-ho així, tenia moltes més ganes de desmitificar coses que ara, per dir-ho així. Bueno, em sembla que ja no fa falta, ja. Em sembla que ja està desmitificada, no? Jo crec que tot el que estem vivint els últims anys, em sembla que per dir-ho així, els sants ja els hem desvestit. Ara el problema serà tornar-los a vestir d'una altra manera. Vull dir que jo ja no sento aquella necessitat de desmitificar res, vull dir, em sembla que de Companys tothom sap qui era ara.
En general sí, se sap ja ara...
Ja no és aquella figura intocable d'abans, em sembla. Quan jo vaig fer el llibre recordo que hi havia una gent que corria per internet que deien que volien fer una crema pública del llibre i no sé què, i recordo que, bueno, això, que va haver-hi alguna gent, diguem, del meu món que es va empipar. I recordo també, contràriament, que gent de... Em sembla que va ser el Carreras, el Francesc de Carreras, sí. Em va fer un article de Vanguardia elogiós, clar, per clavar-li una castanya a Esquerra Republicana, i després va haver-hi alguna altra periodista que va dir que ho havia fet per anar contra el tripartit. Vull dir que es va generar un... Va haver-hi bastant merder. Uh-huh. L'altre dia fins i tot encara vaig rebre un correu d'un lector que era, bueno, descendent d'un guardaespatlles que apareixia en el llibre. Però aquell merder que va haver-hi aleshores em sembla que ara ja no hi seria. Vull dir que em sembla que ara les coses estan molt més normalitzades.
Uh-huh. O sigui que just en el moment que estaves escrivint el llibre, que vas treure el llibre, ja pensaves que en el món del catalanisme hi hauria un cert rebombori, no?
Per això vaig fer una pila, que ho deia, escolta, això ho dic jo, no perquè m'agradi, sinó perquè és el que m'he trobat. Uh-huh. Ah, també he de dir que amb el temps, després vaig llegir un llibre del Jordi Pujol, un llibre que es diu Des dels turons a l'altra banda del riu,
sí.
que em va sorprendre, perquè jo em pensava, jo no entenia perquè jo havia fet aquest llibre i no s'havia fet aquest llibre abans, perquè jo, al final l'única cosa que vaig fer va ser agafar les dades que hi havia i posar-les en fila. No entenia com els altres historiadors arribaven a conclusions una mica... Bueno, que no. I a mi em semblava que no encaixaven gaire. Uh-huh. Però em sembla clar, el fet de ser l'únic no deixa de fer que et sentis una mica... Bueno, una mica intel·ligent, per dir-ho així, ostres, tu, que lles que sóc. I al cap de poc vaig llegir un llibre del Jordi Pujol, que es deia aquest, Des dels turons a l'altra banda del riu, que és un llibre escrit des de la presó.
Sí, des de fa molts anys.
I ostres, allà ja hi és tot. És a dir, tot el que jo dic en el llibre de la Companys, allà ja hi és. Uh-huh. Allà ja hi és. Ah, no, hi és explicat d'una manera, per dir-ho així,
tan específica.
Erudita, si no detallada, sí. Però l'esperit del que explico jo en el llibre de Companys, allà ja hi és.
Doncs expliquem, si et sembla, Enric, una mica què s'explica? Aviam, per començar, en el llibre lligues molt la persona del president Companys, la seva vida personal i les seves febleses, amb la faceta de polític. És a dir, com que aquesta personalitat influeix molt en les decisions del president. Aquí insisteixes bastant en el llibre, no? La seva vida personal...
Sí, però també insisteixo bastant en el país. És a dir, jo crec que aquí hi ha tres coses. És a dir, el país, hi ha la personalitat psicològica del personatge, hi ha el polític, no?, i la vocació política. És veritat que hi ha dos tipus de polítics. El polític que fa política perquè necessita que l'estimin i el polític que fa política perquè necessita cremar força, perquè té més força de la que pot. Per tant, necessita donar-ho, perquè no sap què fer amb el que té. El company, o sigui, el Churchill seria un exemple de política que té força i, per tant, pues, ell va valmar la seva i quan surt l'oportunitat, doncs governa i quan no, però és un polític fort, que té molta força i que, per tant, necessita buscar-se problemes i necessita reptes, etcètera, etcètera. El company de Diari és un personatge que necessita que l'estimin. També es posen problemes, però per motius diferents. Més aviat perquè necessita que l'estimin. I és un personatge que sempre està molt condicionat per l'opinió del... Bueno, per la pedanteria dominant, no per dir-ho així, però sí que és una pedanteria dominant pels tòpics de moment. I això sí que ho explico, i bueno, ja explico una mica la seva vida privada, evidentment, és... Quan s'estudia el 6 d'octubre, que era un estudi, diguem, que venia d'un trencament familiar, que el seu fill havia tingut el primer brot esquizofrènic, és a dir, que no s'expliqui la situació, diguem, personal seva, que no s'expliqui el frontament que té amb el Badia per la seva nova, per dir-ho així, amant, que tot això no s'expliqui, home, és una mica... Uh-huh. Les persones no són... O sigui, la gent que fa la història són persones de sang, de carn i ossos, i si es punxa, es treuen sang, i vull dir que tothom al final es mou per les mateixes motivacions, no? I és evident que això l'afecta. Ara, després hi ha un altre tema, que és el que jo crec que el llibre explica i que és el que a vegades no s'ha posat més prou èmfasi, em sembla, eh? S'ha posat molt èmfasi en això de la psicologia dels companys, que és veritat, que jo la tracto sense embuts, i fa poc, a més, em va venir un noi jove, un noi que es deia Gai Zaragoza, que era descendent del Colubí, que m'ha explicat que el Colubí era el de la passada advocat defensor del company, després en el judici,
sí.
Sumaríssim. Em va explicar que el Colubí i els companys eren família, de lluny, i em va explicar que... I m'ha preguntat, sobre tot això que t'ho explica... Diu, m'ha dit que explica tot això del company. I en veritat, diu, perquè encaixa perfectament amb els patrons familiars, amb els patrons de la meva família.
Del Colubí.
Bueno, del Colubí i del companys, perquè l'arbre familiar rejuntava. És a dir, m'explico, és a dir, que ell em va venir i dir, escolta, això que t'ho expliques del company és una cosa que està en l'arbre familiar d'aquestes dues famílies que s'ajunten en un punt que no sé com explicar.
Uh-huh.
L'element psicològic hi és, ja està. Però puja l'element del país, que és perquè com el país permet que pugi aquest senyor i que aquest senyor acabi liderant la política catalana, no? I això té a veure amb les febleses del país i té a veure amb les febleses de la resta de líders que hi ha, que tampoc fan el que tenen de fer.
En aquell moment podríem dir que, a part de Macià, no hi ha gaire cosa més aprofitable pel que fa a Esquerra Republicana, o no?
Sí, és que el problema és el de sempre. Un país ocupat és un país ocupat. I això afecta per dir-ho així. L'últim que recupera és l'esperit, és la llibertat d'esperit. Tu recuperes les lleis, recuperes les formes, per dir-ho així, els llibres, la llengua, no sé què, però la llibertat d'esperit és l'última cosa que recuperes. I per tant, la cultura en sèrio és l'última cosa que recuperes. Doncs Catalunya és un país que, bueno, doncs que això, d'un punt de vista cultural, doncs ha patit molt i, per tant, ha desenvolupat una cultura molt, molt, molt sentimental, molt de pianistes i poetes, molt tonteta, per dir-ho així.
Uh-huh.
Aleshores, no és que l'únic que s'aguanta és el Macià. El Macià és militar i, per tant, sembla que s'aguanta una mica més. Però tampoc el Macià és, per dir-ho així, tan meravella. És senzillament que el país dona pel que dona, perquè ve d'on ve. Evidentment, es podia fer, evidentment, si tu em preguntes, el Macià com a persona era molt més sencer, sí, el Macià era molt més sencer, i el Macià entén una cosa, que si tu vols una cosa important t'has de concentrar en aquella cosa. Que no pots estar tirant-te una tira i intentant fer la independència de Catalunya o intentant resoldre el problema obrer. Mm-hmm. M'entens? O sigui, sí, ho pots. Però no pots estar obsessionat amb una dona, perquè són masses coses, és a dir, al final...
Que és, expliquem-ho, la segona dona d'en Lluís Companys, que és la Carme Ballester, de la que
sí.
Expliques que s'enamora bojament, que a més és una dona però... que, doncs, en el moment del 6 d'octubre, doncs pot haver tingut aquesta influència amb Lluís Companys perquè tiri endavant amb tot aquest...
Més que de influència, bueno, jo el que explica allà és que hi ha l'enfrontament amb els germans Badia, perquè hi ha un Badia que de fet era l'exnòvio d'aquesta Ballester,
sí.
I aleshores... Hi ha tot un enfrontament perquè el company té gelos de l'Abadia, perquè em sembla que ja es produeix, ja no recordo una escena d'aquestes, bueno, diguem, no sé si fan un trio o no sé, no, ara mateix ja no ho recordo. No, el 6 d'octubre es produeix perquè el Companys fa el que el faria el Mas, per dir-ho així ara, si al final no convoca, si fes la tercera via. Si m'explico? O si fes un referèndum amb preguntes estranyes. Uh-huh. És a dir, el que aporta el company del 6 d'octubre és anar donant peixet. I anirien que sí a les dues bandes. A la banda catalana, independentista, i a la banda espanyola. Això és el que porta el 6 d'octubre. Pues amb la manera de reaccionar, i després hi ha tota una sèrie, amb el fet que, per exemple, doncs això, que l'estat català no, que l'estat català no surti al carrer a defensar el company, o no surti prou al carrer, que tota una sèrie de fallos que es produeixen, llavors aquí sí que hi ha problemes personals, que són aquests problemes personals que venen, que estan relacionats amb els amors i amb les enveges i tot això, que fan que a més a sobre el 6 d'octubre acabi de sortir el doble de malament. Però el 6 d'octubre, el que porta vindre el 6 d'octubre és l'esquema de sempre, que és l'estat pressiona i aquí els polítics són la puta i la Ramoneta.
Clar, de totes maneres, també podríem dir que Companys, fins a un moment molt concret de la seva carrera política, també està explicat, és un polític que fins i tot es podria definir com espanyolista, perquè bé, hi ha l'anècdota aquesta de que es nega a votar a favor de la retolació dels carrers en català, la seva prioritat no és en cap moment l'Estatut d'Autonomia, això també té influència a l'hora d'acabar de prendre
sí,
decisions.
Però és una influència i se n'enfot del Carrasco i Formiguera i li diu, quan estan a l'Ajuntament, molt jove, li diu, viva Espanya, viva Espanya, si no, no et deixo passar. I sí. Posa davant de la porta i no el deixa passar. Sí, és molt infantil, però és que jo crec que el company és molt frívol, tot allò. És a dir, el company pensa una cosa i no la pensa una altra, perquè, insisteixo, és un personatge que es fa amb la ideologia del moment. És a dir, és un senyor que és un palant, per dir-ho així. És un senyor que pensa el que pensa la majoria i que, per tant, és molt camaleònic. És com ara que surten independentistes de tot arreu. No és un personatge que tingui una persona, no té una personalitat política marcada.
Ja, o sigui, la política és un pretext. És un pretext.
Sí, és una vocació... Exacte, és un pretext. Sí, la política és un pretext. És una vocació molt forta, però és una vocació sense contingut. Perquè ell mateix no té contingut. I ell mateix és una persona plena d'inseguretats. Vaja, jo veig un personatge molt freudià, molt... que no acaba de solucionar el tema amb la família, amb la mare i amb el pare, i que sempre va buscant, per dir-ho així, això, no? L'escalforeta dels altres. I, per tant, l'escalforeta fa que un moment abraci una cosa i en un altre moment abraci una altra. Es mou per lo que brilla, és com una garça, no té una idea sòlida i clara de les coses.
Ja, i en aquest sentit també podríem dir que s'aprofita de la Unió de Rabassaires, perquè, home, fa molts, molts mítings per tot Catalunya, amb tot el tema de la Unió de Rabassaires. I va d'aquí
sí,
cap allà...
Perquè els pagesos són molt importants en aquell moment a Catalunya. I aquí hi ha una tradició més pagesa, diguem, liberal i, per dir-ho així, antimonopolística, no? I de la guerra per qui la treballa, que ve les Rabenses, molt forta. I en el moment en què es presta l'ocasió, doncs és la sortida natural de l'obrerisme. L'obrerisme aquí a la ciutat, hi ha un moment que se li escapa de les mans... I, per tant, la Unió de Rabassaires li va perfecta. M'explico. Aquí hi ha un moment que l'obrerisme queda en mans dels anarquistes, dels violers, de la gent que porta pistola, i això a ell li queda... Ja no hi lliga, l'airet i el seguir, doncs ja no hi són. I per tant, bueno, hi ha un moment que els pagesos, per dir-ho així, li donen una sortida fantàstica. No vol dir que... És a dir, jo crec que ell volia ajudar la gent, eh? Vull dir que jo crec que sí que... Vull dir que com a líder obrerista o com a líder... sindical, en aquest sentit sí que jo crec que ell era una persona que, bueno, que tenia aquesta vocació d'ajudar i justament per sentir-se estimat i tal i qual. Mm. Em referia que no té una ideologia marcada. Mm,
ja
i d'esquerres perquè defensa els febles, però a part d'això no hi ha res més, crec.
Sota el teu punt de vista, una greu responsabilitat en el moment en el que els anarquistes es fan amb les armes, etc, a la caserna de Sant Andreu, tot aquell episodi en el que doncs els anarquistes acaben de controlar doncs Catalunya durant mesos. Allà hi ha, jo he llegit, dins la meva ignorància, però he llegit alguna versió contradictòria. Qui li dona la culpa directament a ell, hi ha qui diu que no, que ell no pot fer res en aquell moment, que es veu desbordat. Quina opinió tens?
Sí, cadascú diu una cosa diferent. L'Escofet deia que això, vull dir, l'Escofet deia que estava a la reunió, em sembla, que es va muntar un pollo important allà on estava, no sé si estava a la Lletana, com va passar, o a la Generalitat, però que es va muntar un pollo important perquè l'Aranguren, l'Escofet i el Lillo un altre, i deien, escolta, no, això s'ha d'anar, i allà va fotre un... I l'altre deia, no sabeu de què parleu, no podeu fer una massacre, en el poble no se pot parar... Però és el de sempre, també. És a dir, sí que té una responsabilitat i que hagués pogut enviar allà la... Sí, però jo no crec mai en fets... Tendeixo a creure que les coses no passen per la sola cosa. Vull dir que amb fets decisius i tal i qual, sempre hi ha una estructura que té cap aportant. A veure, no sé què hagués passat si ell hagués portat els guàrdies a sala allà, potser hagués hagut una matança i no sé si hagués guanyat i tal. I si hagués servit d'alguna cosa. I sempre dic que hagués sigut millor que els militars haguessin guanyat l'any 36, i ens haguéssim atreviat amb els problemes. Però el problema no és aquest, el problema és que no hi ha un país tampoc que reaccioni a això. És a dir, les coses com siguin, que el Martí de Riquier, que es va morir fa poc, es va passar a l'altra banda, vull dir, el Santís va passar a l'altra banda, eren gent molt catalanista, el Martí de Riquier anava amb pistola, bueno, per defensar les obres d'art de Catalunya i tal i qual. Però vull dir que no va haver-hi una reacció del país de dir, escolta, vull dir, de què aneu? És a dir, aquí no es crema res, m'entens? És a dir, que la gent havia perdut una mica el país, que era un país que més fins a la meitat del segle XIX és un país que té fama de violent, de que la gent està per poques hòsties i que defensa el que és seu. I bueno, i els anarquistes són, sobretot el primer de segle, després hi ha molta immigració, són una manifestació de tot això. Després, quan hi ha la guerra, no hi ha, diguem que la classe menestral i mitjana no reacciona i no defensa el que és seu.
Ho podia haver fet d'una altra manera.
Vull dir que el company sol tampoc podia fer res, m'explico?
Clar, però llavors hi ha una part de responsabilitat per part de la gent, que no en aquell moment
jo
no van saber sortir al carrer.
País. És que jo crec que és un problema del país, és el que explica el llibre. El que passa que el llibre explica això i explica el Companys. I la gent es va ficar molt al Companys perquè tenia molt idealitzat. Perquè com que la gent, jo crec que com que el problema és que com que aquí no hi havia ningú que es pogués salvar, el que vam fer va ser santificar el Companys.
Això el franquisme, jo t'he llegit en alguna entrevista que, bé, el franquisme salva la figura, no?, d'en Companys en l'assassinat.
Bueno, clar, no, i això va. No, el franquisme, sí, el franquisme i el fet de que insisteixo, no hi ha ningú que estigui net. És a dir, és el més valent de tots. O sigui, el Companys no és cap llumanera, però és el més valent de tots, al final. Al final és el que fa el que té que fer. És dels pocs que fa el que ha de fer. Equivocant-se o no, però està allà. Uh-huh. O sigui, el Nicolau Dauber, quan li diuen que... Bueno, hi ha un moment que el Companys vol dimitir, mitja guerra, quan li diuen al Nicolau, no podria ser tu president, diu, no, jo no... És a dir, quan el Companys puja al poder després del Macià, puja perquè també el Pissonyer renta les mans. Uh-huh. Perquè tota la gent fina, doncs,
no li planta
cara en el seu moment. Uh-huh. L'únic que li planta cara una mica és el Casanovas, però que és un home que també és això, que també ve de... Bueno, vull dir que també és una mica macar el Casanovas, vull dir que està bé, vull dir que, però tampoc és...
No té cap altra opció, diem... és el que dèiem abans, de que al país doncs, no hi ha ningú més que pugui
exacte,
assumir.
No, exacte, la gent, o sigui, els cambors, la gent intel·ligent i culta i la gent que està preparada, no li planta cara perquè, a més, alguns s'equivoquen abans d'hora i queden desactivats i d'altres no li planten cara, ja està. Vull dir que la gent no es mulla i després, durant la guerra, doncs això, insisteixo, vull dir que al final... Clar, vull dir, si tu et cremes l'església de casa, pots fer dues coses, vull dir amagar-te o, bueno, no sé, o anar a fer alguna cosa.
És...
I no... Bueno, vull dir, per això, per escolta, per anar a dispersir-los, vull dir, és a dir, anar-la a defensar, és a dir, no, aquí no hi ha aquesta reacció. La gent es queda a casa o se'n va a l'altra banda, ja sé que em diran, no, era molt difícil, tal qual, sí, no dic que no fos fàcil, però al final també la va palmar molta gent al front, la va palmar molta gent a la repressió franquista, al final, vull dir que no es va saber interpretar què és el que estava passant.
Ja,
si els catalans els haguessin dit, escolti, gràcies a això, vostès estaran 40 anys, segurament la reacció hauria sigut diferent.
Clar, potser la gent no era conscient.
Que la gent no, clar, que ningú sap el futur, en aquell moment Europa era un... Bueno, vull dir que això era el més normal del món, vull dir que Europa era un tres de barret, tothom disparava amunt i avall. Clar, tampoc és una cosa tan estranya, no sé si m'explico.
Sí,
abans,
sí,
revolucions aquí, revolucions avall.
Era molt habitual.
Doncs la gent, per dir-ho així, s'ho va menjar... ho va tolerar potser més o massa del que tocava, no? Però jo crec que hi ha un problema dels catalans, insisteixo, que jo crec que això el Salat em ho diu. T'han perdut... Durant... O sigui, el català, Catalunya, per sobreviure dintre d'una Europa violenta i militar... no és que vol dir que el front rus a la Segona Guerra Mundial la palmen 5 milions de soldats alemanys. És a dir, Catalunya en aquell moment tenia 2 milions de persones, 2 milions i mig. Vull dir que ja està tot dit.
Sí.
Per sobreviure en aquesta Europa militar molt militaritzada i que, diguem que demana grans sacrificis humans a les guerres, els catalans el que fan és desprendre's de la vessant bèl·lica. I així és com jo crec que sobreviu Catalunya a la segona meitat del segle XIX, començament del XX. Clar. Quan és l'hora de... Quan la necessiten, ja no la tenen. Quan necessiten l'atribut ja no hi és. Em sembla, que hi ha una mica d'això.
Sí. Enric, el que passa, ens està passant molt ràpid el temps. És molt interessant aquesta entrevista, però ens està passant molt ràpid el temps. Jo volia comentar, ja per acabar, el tema d'aquest final, no? És corprenedor, no? O sigui, està a França, sap que el poden detenir, vull dir, aquesta escenificació de la detenció de la seva mort amb aquella dignitat és sorprenent. És el que deies abans, de que al final és un valent, no? També, perquè, clar, s'ho pren amb una forma... Tenim fills... s'ho pren d'una manera molt, molt digna, no?
Bueno, és el que t'he dit abans, que vol que l'estimin. És a dir, al final jo crec que és molt coherent amb la seva trajectòria. Jo vol que l'estimin. Per tant, que no farà serà, és l'únic cosa que no traeix mai.
Està bé.
I llavors, a veure, allò m'ho explica el llibre, no? Quan ell arriba allà a París està desesperat. Vull dir que la seva figura està per terra. Tothom li té mania, tothom li diu de tot, tothom el fa responsable. En el fons de la Solín li ofereix una, sortida. Jo en el llibre no s'insinua, però sí, s'insinua, és a dir, es dona com una de les possibilitats, vull dir, que quasi ho busqui, no?
Sí.
Sense, és com tot, les coses, no perquè les busquis les trobes, per començar, i a vegades la gent busca moltes coses alhora, vull dir que no és una cosa, no, és que tu dius que va provocar, no, tampoc és això, però està en l'ambient.
Ja, no fa res per evitar-ho, tampoc, no? No fa res,
sí,
per evitar-ho.
Sí, exacte, jo veig que hi ha un punt, bueno, que ell ja li va bé. I això, vull dir, està clar, és que és que el que li passa a aquest senyor és molt bèstia, la guerra és molt bèstia. I clar, i ell se'n sent responsable. Una persona que s'ha dedicat tota la vida a intentar ajudar els pobres i els altres, equivocadament o no, però que ho ha intentat, i que s'hi ha deixat els amics, que s'hi ha deixat la pell. Clar, arribar al final de la teva vida o arribar al final d'una guerra política en què tu ets responsable d'una guerra civil, que tu ets responsable o no, que tu et fan responsable d'una guerra civil, insisteixo, el fan responsable a ell perquè els altres no volen assumir les responsabilitats. Clar, hòstia, en què evidentment es comès errors, en què, bueno, suposo que havia de ser molt jove, també. I per tant, doncs, bueno, això, probablement li donarà una última oportunitat. És molt bèstia de dir-ho així, però és així. Perquè... Imagina't la vida del company, tampoc, si no, després, perquè tampoc, vull dir, quin recorregut tenia. Uh-huh. L'Europa que aquest que queda, no? Vull dir, tampoc no hi havia molt, no tenia molt de recorregut.
Doncs Enric Vila, autor d'aquest llibre, i per cert, les vendes de l'últim llibre que has tret, aquest llibre sobre la petita història de la Rambla, com van?
Bé, no l'he pogut defensar gaire, perquè he estat malalt, bueno, però vaig estar, bueno, 5 mesos que no hi havia de cap ull, ha anat prou bé, perquè el llibre segueix venent, i l'altre dia hi vaig veure un correu d'un veneçolà que m'escrivia, però en català, em deia, escolta, que vull fer un reportatge sobre Barcelona, i vull dir que van sortint coses. Em sembla que al Figaro va venir un periodista francès, el Figaro, que estava fent un llibre, una sèrie de reportatges sobre els grans carrers del món,
i s'ha interessat.
I va intervenir, vam fer una xerrada. El llibre va fent, ara clar, no l'he pogut defensar com els altres, i per tant no va fent amb la força dels altres. També és un llibre diferent, és un llibre més... Bueno, és a dir, que no... Que jo crec que potser la vegada que es vendrà més... Vull dir que és més inofensiu, no hi ha una... No ataca ni res concret, ningú es pot sentir ferit, com en el cas del company del Pla, ferit en el sentit... O poden caure els sants a terra... I per tant, doncs, és un llibre, doncs, diferent, no? És més curtet, és diferent.
Molt bé. Doncs, Enric Vila, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona per parlar de la figura de Lluís Companys. Aquesta setmana passada es van complir 73 anys del seu assassinat. Moltes gràcies per haver tret la nostra trucada. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Adéu. I nosaltres, doncs, continuem amb el programa. Doncs avui a la secció d'Un racó per la història parlem d'una de les lliçons d'estratègia militar més importants de la història. Es tracta de la batalla de Cannae. Estem al 216 abans de Crist i Aníbal ha aconseguit derrotar en dues ocasions a les tropes de l'Imperi Romà en el seu propi territori. I ara arriba el moment d'una batalla en la que Cartago es troba en clara inferioritat numèrica i només el geni d'Aníbal podrà dur a Cartago a superar un exèrcit molt superior en nombre d'efectius. Però com va passar això? A Cannes, que era una ciutat que havia quedat destruïda l'any anterior, però de la que la ciutadella es conservava i els romans l'estaven utilitzant, els cartaginesos es van apoderar del lloc i de les provisions i subministraments romans amagatzemats allí. Va ocupar la ciutadella i va establir el camp a les rodalies. Els generals romans van rebre l'ordre de buscar un enfrontament general i van seguir el cartaginès quedant amb dues forces no massa lluny. L'endemà, Bar va insistir en avançar encara més a prop i els romans van establir dos camps. Un a prop del costat sud del riu Vergelus, on ja hi eren abans, i un amb poques forces al costat oposat. El riu era fàcil de creuar. El dia de la batalla, Bar va creuar el riu amb la part més important del seu exèrcit. El van organitzar en dos blocs en línies tancades, el d'infanteria lleugera davant i el de la pesant al darrere, a la dreta, tocada al riu, la cavalleria romana i a l'esquerra, la cavalleria dels aliats. Aníbal va formar també amb dues línies pel centre, formades pels gals i pels ibers, apuntant al centre romà. Els dos flancs es cobrien els soldats d'infanteria libis, a la dreta la cavalleria númida i a l'esquerra la cavalleria íbera i dels gals. Els romans van iniciar l'atac i el centre cartaginès va cedir el terreny, però les ales cartagineses es van mantenir fermes. En aquesta posició van iniciar l'atac les cavalleries cartagineses. La númida va trobar resistència dels aliats romans, però la cavalleria íbera i gala va ser superior als seus rivals. Anníbal va enviar la resta d'aquella cavalleria a reforçar a la númida. Les dues ales d'infanteria cartaginesa no podien ser enfonsades per les ales romanes, que finalment foren rebutjades cap al centre, on els romans portaven avantatge, però havien avançat tant que es va acabar per formar una U en la que els romans van quedar envoltats pels cartaginesos. La cavalleria cartaginesa, que va reforçar els númides, va rebutjar la cavalleria dels aliats romans i llavors va començar el moviment sobre l'esquena de l'infanteria romana. La cavalleria romana va retirar-se i les dues ales de la cavalleria cartaginesa van tenir el camp lliure per situar-se a l'esquena de l'infanteria romana i tancar el setge. La resta de la batalla fou l'eliminació de l'exèrcit romà. Uns 50.000 romans, 16 legions, van morir a la batalla. Per fer-nos una idea de les forces en combat i la brutalitat de la batalla, algunes dades que podem oferir són les següents. A Cartago, 40.000 persones, 40.000 soldats d'infanteria pesant, 6.000 d'infanteria lleugera i 8.000 de cavalleria, i a Roma en total unes 87.000 homes. Nombre de baixes, i aquí ve la grandesa d'aquesta batalla. Baixes per part de Cartago, 16.700, baixes per part de Roma, entre 50 i 60.000 i 10.000 presoners. Així que, proesa per part d'Anníbal en haver aconseguit aquesta victòria militar. Per tancar la secció, comentar alguns esdeveniments que van tenir lloc tal dia com avui, un 25 d'octubre. El 1983, 7.000 soldats nord-americans envaeixen l'estat insular de l'illa caribenya de Granada, de poc més de 344 quilòmetres quadrats i 90.000 habitants. L'objectiu era fer caure del poder al govern marxista. El 1979, Catalunya i el País Basc voten en referèndum els seus estatuts d'autonomia. A Catalunya, el referèndum té un resultat positiu, tot i que el nivell d'abstenció pels vols d'un 40% preocupa molt en aquell moment. El 1938, el president de la República, Juan Negrín, acomiada les brigades internacionals a les masies de l'Espluga de Francolí. En el discurs d'acomiadament, Negrín va prometre la nacionalitat espanyola a tots els voluntaris. Fins aquí la secció d'Un racó per la història, tot seguit la secció dels vins amb Lluís Romero.
Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Doncs aquesta setmana, amb el Lluís Romero, compartint un altre vi, una altra denominació d'origen. La setmana passada parlàvem d'una denominació d'origen amb una extensió molt gran, que era Penedès, i aquesta és el Pla del Bages. És, ja per començar, una primera diferència. Molt bona tarda, Lluís Romero.
Hola, què tal?
De nou, benvingut a la teva secció.
Gràcies.
Doncs el que deia, és una DEO absolutament diferent, no? Una regió molt més petita, amb un molt menys raïms, moltes menys varietats de raïms. Explica'ns una mica.
Bé, varietats de raïms, val a dir que per lo petit que és, d'un i dos el nombre de varietats que té autoritzades. El que sí que és cert és que és una varietat molt, molt més petita que el Penedès o que qualsevol altra catalana pràcticament en quant a extensió. Perquè aquí tens 500 hectàrees, si compares amb les 25.000 que dèiem que té el Penedès, ens podem fer una idea que és veritablement petita. Té una dotzena de cellers, no en té més, perquè us feu la idea, i perquè la gent l'ubiqui, si algú que encara no l'ubica bé, òbviament està situada al voltant de Manresa. És tota l'àrea que envolta la ciutat de Manresa.
Una característica molt concreta, que és que hi ha un tipus de raïm que es fa pràcticament només allà.
Això és, que és justament el que tastarem avui, que és un raïm que es diu picapoll, que és una varietat blanca. També té les seves mutacions rosades i negres, però si de picapoll blanca se'n troba poca, de picapoll negre o rosada encara se'n troba menys.
Si et sembla, jo vaig servint perquè s'aireixi, perquè aquest és un altre, això és una altra cosa que hauríem d'anar explicant a poc, si et sembla, durant el programa, que és quan s'ha d'airejar un vi, com ho hem de fer, etc, etc. Això, si vols, un dia ho anem a explicar, o si vols ara...
Bueno, mentre... podem fer una pinzellada, si
sí,
vols.
Sí, si vols, sí.
Jo entenc que el vi al contacte amb l'aire sempre serveix perquè desprengui aromes i d'alguna manera s'expressi millor. Fórmula per saber si l'aire és o més o menys. Jo entenc que quan més temps el vi està tancat dins de l'ampolla, quanta més criança o quan més anterior l'anyada, potser convé obrir-lo abans perquè està tancat més temps. Llavors el que necessita és airejar, una mica que entri en contacte amb l'oxigen i que volatitzin les aromes. Per tenir una imatge clara, jo sempre comparo amb l'habitació d'un nen que porta dies tancada. Quan més dies tancada, més concentra aquelles aromes que en el cas de l'habitació del nen possiblement no són tan agradables.
Ens
va molt bé obrir la finestra i de cop allò sembla que renova, no? Doncs aquí és una mica similar. És aquesta la idea.
Doncs el vi que estàvem servint ara i el que tastarem avui és un Abadal.
Això és un Abadal, sí.
Abadal Picapoll, del 2012. Per tant, estem parlant d'un vi bastant jove, que en teoria, en teoria, si no vaig equivocat, hauria de ser bastant afruitadet, no?
Sí, sí. La Picapoll, més que molt, molt afruitada que sí, té unes certes notes cítriques, el que té, com el seu propi nom indica, és una acidesa que en podríem qualificar-la pràcticament de picant. Per això d'aquí ve una mica el nom de Picapoll. És el mateix que el Picpoul a França, i la trobeu també a la Provença, al Languedoc, n'hi ha també a l'Empordà, i sempre té aquesta peculiaritat, no? La nota cítrica aquesta associada a una nota verda, com d'herba, però amb una certa picantós, una acidesa que podríem qualificar pràcticament de picant.
Això al gust.
Sí, això un cop ens ho posem a la boca. El nas, jo diria que la Picapoll és una varietat més de boca que de nas. Un cop us la posem al nas, notarem una certa verdor, una certa nota cítrica, però no és una varietat amb una aromàtica molt, molt extensa. És una varietat més de boca, més de tacte àgil, de frescor. Trobo una varietat molt i molt interessant.
Que és, recordem, aquest és el Picapoll, que és el tipus de raïm que es fa aquí, i havia llegit que també a Occitània, una part d'Occitània
que també es fa. Sí, hi ha petites regions on també, sí.
Que també, per cert, és un altre tema que dona per molt a parlar, que és la quantitat de raïm i de denominacions d'origen que hi ha a França, que tinc entès que n'hi ha a patar.
França, sí, perquè França, per ser la... Igual que nosaltres agafem una regió enorme i simplement li posem un nom i allò serveix per tota la regió, a França tot està parcel·lat i dividit. És a dir, dins d'una mateixa regió, nosaltres fem la Rioja i tot és la Rioja. I ells fan la Borgonya i dins de la Borgonya, no sé de memòria el nombre exacte, però no sé a què te'n pots anar, potser hi ha 40 denominacions diferents dins de la Borgonya.
No ens escapem. El vi. Hi ha gent, al Facebook hi ha una oient nostra que ja l'ha provat, per cert, que és la Mar, i que li ha encantat. Nosaltres, si et sembla, anem a fer el primer tast i en parlem una mica de quines sensacions tenim amb aquest vi. Uh-huh. Et sembla?
Sí, endavant.
A veure, explica'ns una mica, jo ara el vaig a tastar.
Bé, jo mirant-lo, el primer que diria és que té la sensació aquesta d'un color groc molt pàl·lid, amb reflexes entre grisosos i verdosos, i això ens denota clarament la joventut del vi, no? I és molt brillant, i això és una altra cosa que ens parla, sense posar-nos en la boca, d'un cert grau d'acidesa. La brillantor sovint l'hauríem d'associar a l'acidesa, ben entesa, com un factor de qualitat. Uh-huh. A la boca, on tu l'has tastat, si em vols parlar tu primer, a veure què et sembla.
És cert que és una mica àcid, i esperava que fos més afruitat, el gust. Esperava potser una mica més com de fruita, però he trobat que sí, que és àcid.
Sí, sí, té una acidesa marcada. El que passa és que, com sempre, hem de pensar en el vi com un producte gastronòmic. I nosaltres aquí el tastem, i el tastem sense acompanyar-lo de menjar. Amb un peix o qualsevol, jo diria probablement aquí un peix blanc al forn, o un peix blau inclús, amb una mínima quantitat de greix que ens pogués compensar una mica aquesta acidesa, seria un maridatge fantàstic. Clar, sol ens resulta àcid. Ens resulta igual massa punyent, però bueno, jo entenc que és una...
Està molt bo, eh?
Un valor correcte en el vi.
Està molt bo. El combinem amb peix.
Amb peix, per exemple, sí.
I llavors perdria acidesa, com dius. Uh-huh. Aquesta anyada és del 2012, però he vist també per internet, he buscat una mica d'informació, que aquest celler va fent cada any l'anyada. És de les millors, aquesta? Com ho té?
2012 és una bona anyada. En general, el pla de baixes, les anyades han sigut molt constants. Potser exceptuaria el 2010. Si algú ha de comprar negres amb una mica més d'envelliment, potser el 2010 és l'any a evitar, el pla de baixes. Tots els altres anys, de les darreres potser 6-7 baremes, han sigut entre molt bons i excel·lents.
Sí, sí. Per tant, no hi ha problema en trobar-ne del 2012 al 2011. Potser ens saltaríem el 2010, però en general bastant bé.
Sí, a ser possible el 2010 l'evitaria, sí.
A part d'aquí, d'aquesta, de la variant de raïm Picapoll, al pla de baixes ens trobem, per exemple, la Gewürztraminer, que ara parlàvem a micro tancat. No és una variant autòctona alemanya, que això m'ha portat a mi a confusió.
Sí.
I que també es fa vi aquí al Pla de Bages amb aquest tipus de raïm.
La Gewürztraminer, de fet, és una varietat, com el seu propi nom indica, d'origen italià. Ve d'un poble italià que es diu Tramin, o crec que Tramin, sí. I el que ens fa pensar en que és una paraula alemanya, de fet ho és que Gewürz, que vol dir picant, sí, és una paraula d'origen alemany, i la morfologia de la paraula, la terminació aquesta R, és típicament alemanya. Llavors el que hem fet és formular la paraula als alemanys, i d'aquí n'han obtingut la Gewürztraminer, que no és res més que la picant de Tramin, és a dir, el raïm picant de Tramin. i és una varietat que no només al Pla de Bages, n'hi ha tot arreu perquè té una aromàtica molt especial i és una cosa típica que a Catalunya no tenim. Dona aquestes aromes clàssiques de rosa, de litxi, un punt inclús a pebre blanc, una certa... absorbeix molt bé la mineralitat del terreny, té coses que les nostres varietats no tenen.
Tenen bona capacitat per envellir.
Els
vins del Pla de Bages, en general?
Sí, perquè tenen dos factors importants. Un, quan parlem de picabull blanc, l'acidesa, que és un gran conservant. O sigui, quanta més acidesa té un vi, és probable que el puguem conservar més temps. I l'altre és que en els vins negres hi ha plantada molta varietat força tànica, com les Cabernets o la Merlot, especialment Cabernet Sauvignon, que s'hi troba molt còmode. Llavors, el taní és un altre gran conservant. És l'element aquest que traiem de les parts físiques del raïm, de la pell i de la llavor, i que ens dona aquesta sensació de sequedat, d'espro a vegades a la boca, li aporta el color vermell al vi i, a més, el que ens dona aquesta possibilitat d'envair-lo, de conservar-lo. És un conservant més.
Parlaves del taní. És una paraula que s'utilitza molt també en el món del vi, els tanins. Sí, sí. I a vegades vosaltres, quan tasteu un vi, a vegades ho dieu. Dieu, aquest vi té molta tanicitat.
Té molta tanicitat, és molt tànic, té molts tanins, exacte, estem allà mateix. Sovint el que volem dir és això, que és secant, que hi ha una certa espro, però jo entenc que en la seva mesura i ben entesa el taní és un valor a tenir en compte, molt positiu.
Al Bages, són més importants els blancs que els negres, o tu diries que, avui perquè estem tastant aquest, que és molt característic, que és un blanc, però tu diries que són tan importants uns com els altres, el Pla de Bages?
El Pla de Bages jo entenc que s'hi fan molt bons vins, però jo sóc molt amant de la tipicitat i del raïm que està còmode en una regió. Jo entenc que aquí pel que s'hauria de bugar realment per potenciar molt i molt la picapoll. Crec que tenim un tresor que n'hi ha molt poca i que és un raïm amb potencial i que conforme l'anem entenguent cada vegada més segurament en traurem més coses. Ara estan fent variants amb criança, amb una mica de pas per bota que resulten una mica més cremoses i són molt interessants també. Jo crec que s'hi hauria d'apostar fort.
Per tant, amb molta acidesa, capacitat per envellir, aquest vi el podem tenir una bona temporada a casa, no hi ha problema, el tenim ben conservat i ens el podem veure d'aquí un temps, no hi ha problema per l'acidesa. Sí. Hem rebut una pregunta, em sembla, sobre el vi aquest. Volies fer algun altre comentari del vi?
Potser del Pla de Bages, dues pinzellades més, si em permets. Coses que fan que el Pla sigui una bona zona per conrear vi. Un, el contrast tèrmic és molt fort. Vull dir, estem parlant de que s'arriba a mínimes d'inclús 8-10 graus sota zero i a màximes que a vegades freguen els 40. I això, com sempre, el que vol dir és que el cicle de la planta és molt correcte, és llarg, i que el contrast tèrmic a l'època de maduració també serà molt ampli, amb la qual cosa, quan el raïm està madurant i està omplint-se de sucres i engreixant-se d'alguna manera, durant el dia hi ha la calor suficient com perquè aquest vagi agafant sucres i sucres i sucres, i a la nit hi ha prou frescor com perquè el raïm que porta tot el dia treballant descansi. Llavors el raïm es relaxa, tanca estomes, deixa de treballar i agafa d'alguna manera energia, és com si dormís, com si una persona dormís. Llavors això en època de maduració és fonamental. Quan no hi ha gaire contrast tèrmic i durant tot el dia fa molta calor, el raïm no descansa mai. Llavors el que acaba és resultant en raïm feixuc o molt alcohòlic o inclús amb notes verdes perquè ha madurat massa ràpid.
Llavors és mentida això que es diu a vegades de que al raïm no li convé molt de fred.
Molt de fred no, però sí una certa frescor, sí un cert descans. Sí, en època de maduració, òbviament, si tinguéssim temperatures molt fredes, el raïm no maduraria, no aconseguiríem que fabriqués sucre. Però una certa frescor, un cert període d'alleujament, sí. Sí, el raïm ha de descansar. L'altre, si em permets, dues coses més importants i acabo.
Sí,
una és l'altitud. Les vinyes aquí es mouen entre els 200 i els 500 metres d'alçada. L'altitud també, com un altre factor, tenir sempre molt, molt i molt en compte, especialment a les nostres latituds. Nosaltres aquí, en general, ens fa molta calor. Llavors, per assegurar una mica això que et deia abans, de que el raïm tingui la seva estona de descans, l'única manera d'assegurar un cert contrast tèrmic és pujar alçada. Aquí és molt més efectiu per nosaltres plantar 400-500 metres d'alçada, que la nit és allò que dèiem, ens hauríem de posar la rebequeta perquè sembla que refresca, això el raïm també ho agraeix. Igual que nosaltres al vespre d'estiu dius, oi que bé s'està aquí, que ara corre l'aire fresc, el raïm té la mateixa sensació que nosaltres. I això el Pla hi és, perquè tenen una alçada bastant interessant. I els terrenys són bàsicament argila i sorra, bastant homogeni dins de tot, perquè és una denominació petita, i només destacaria, com et deia abans, això, que especialment la Cabernet Sauvignon diria s'hi ha adaptat molt i molt bé.
Cabernet Sauvignon. O sigui que les dues estrelles són Cabernet Sauvignon i el Picapoll.
Sí, probablement.
Seria el titular, potser.
Probablement. També s'hi fa sumoll i s'hi fan altres coses autòctones interessants, inclús alguna Picapoll negra que comencen a estar també interessants, però potser ara mateix el que està funcionant millor són aquestes dues, sí.
Que, per cert, abans de tancar el tema de Déu Bages i del vi aquest, encara el tinc, a la boca.
Bé, també és com el del... Això és el que dèiem la setmana anterior. Per mi sí.
Sí, és el que deia la Gemma la setmana anterior, que encara continua aquest... Encara el tinc. Això és bo.
Sí, sí. Per descomptat.
Doncs perfecte. Hem rebut una pregunta al mail del programa. No té res a veure amb el pla de bages i tal, però crec que és una pregunta prou interessant. És una pregunta d'en Toni d'Hostalric que ens diu: he escoltat en algun lloc que és imprescindible que a les zones on es fan els millors vins hi passi un riu. És sempre així? La humitat és necessària? Com va? Com funciona això?
És una pregunta molt difícil. Aquest en Toni deu saber molt de vi. Jo el que et diria és que hi ha diversos factors que ens porten a trobar moltes vinyes a prop dels rius, no només del riu, sinó de grans masses d'aigua, sigui el mar, sigui un llac. Per mi el més important és l'efecte termorregulador que té l'aigua sobre la vinya. És a dir, allà on una zona freda, si tu plantes una vinya lluny de l'aigua, probablement el raïm pateixi per excés de fred. Si plantes aquella vinya a prop de l'aigua, el mar, el riu, el llac, en aquest cas, et fa una mica de termorregulador. És el que fa que els contrastos tèrmics no siguin tan intensos o la temperatura no es pugui disparar tant. T'ajuda a evitar gelades, t'ajuda a evitar excessos de calor, una mica de trobar sempre una franja tèrmica positiva.
O sigui, en principi és positiu.
És positiu, és positiu.
No cal que sigui un riu, pot ser un llac o... No?
Qualsevol massa d'aigua gran. Aquí tenim el nostre exemple amb el mar. A Alemanya, per mi, és l'exemple més que típic. Imagina't, qualsevol que busqui imatges de la Mosel·la, per dir-vos alguna cosa, a Alemanya, aquella gent necessiten pendents molt grosses perquè el raïm li toqui moltíssim el sol, necessiten estar a prop d'un riu per aquest efecte termorregulador que dèiem, i necessiten unes condicions molt especials perquè, si no, amb la temperatura que tenen ells, el raïm no maduraria. Llavors, ells busquen això, proximitats als rius perquè el fred no sigui tan extrem, i alhora pendents molt verticals perquè el raïm rebi el màxim d'insolació possible. I així aconsegueixen que maduri el raïm. I l'altre és, òbviament, a nivell històric, que el riu era un factor determinant per poder transportar el vi. I el mar igual. És l'altra cosa que antigament va fer plantar molta vinya a prop dels rius. I, òbviament, els terrenys propers als rius porten tots els nutrients que ha arrossegat l'erosió amb els anys, els segles, i, òbviament, són rics en nutrients que poden afavorir també un bon creixement.
Molt bé, molt bé. Que ara m'estava imaginant la zona del Priorat.
Per exemple.
I allà hi tenim el riu Siurana, no?
Mm.
I després hi ha el llac, el pantà.
Sí.
Però clar, sobretot el riu, però aquell riu, clar, a l'estiu hi ha molts mesos que no hi ha aigua.
No hi ha aigua, i a més el Priorat és una zona extremadament àrida i seca.
Per això també fa aquest vi tan característic.
Això és.
Quan arribem al Priorat ja en parlarem, si de cas, d'això.
Sí, i tant.
Tenies alguna coseta més abans d'anar tancant?
Com sempre, un petit consell i una paraula que definiríem molt ràpidament.
Perfecte.
I emplaçaríem els oients al vi de la setmana vinent. Si
I l'expliquem, quin vi seria?
Sí.
Perfecte, tu mateix.
Mira, pel que fa al consell, jo definiria una paraula clau que em sembla que és molt útil en el món del vi, que és la tipicitat. I aquest vi em serveix molt per il·lustrar-la. Tenim sovint la mania d'intentar fer coses on, al meu entendre, modestament no toca. És a dir, un bon cas, això que deies de la Gewürztraminer Miner d'abans. Ara ens hem entossudit en plantar Gewürztraminer Miner aquí quan està demostrat que la Gewürztraminer Miner està còmoda a Itàlia, al nord d'Itàlia, està còmoda especialment a l'Alsàcia, està còmoda a Alemanya, però no en un clima tan càlid com el nostre. Llavors, les Gewürztraminer Miner que fem nosaltres aquí difícilment tindran el tacte o l'aromàtica que té una Gewürztraminer on realment està còmoda. I això és el que jo en dic la tipicitat, no? Un raïm en un lloc on realment ha nascut, on realment fa temps que està plantat, on realment fa temps que s'hi ha adaptat, que la gent sap com treballar-lo, com treure-lo en rendiment, i allà és on realment un raïm s'expressa al màxim. Llavors, és per això que jo defenso molt que bevem picapolls, perquè el picapoll és un raïm que és propi d'aquesta zona, que fa molts anys que està veient aquesta zona, que la gent l'entén molt i molt bé, que els pagesos el saben tractar com es mereix. Llavors en treu una cosa que és impossible trobar en cap altra regió probablement del món, encara que ara s'hi posessin a plantar picapoll, perquè no hi ha la història que té la picapoll aquí. Llavors no la sabrien entendre com l'entenem nosaltres. Llavors per això jo defenso, quan vull un picapoll me'l prenc d'aquí, i el dia que vulgui una Gewürztraminer me la prenc de l'Alsàcia, no l'inrevés. Igual que els alsacians no planten picapoll, jo entenc que probablement nosaltres no hauríem de plantar tampoc Gewürztraminer.
Molt bé.
I la paraula que definiria per trencar una mica barreres és l'acidesa. Sovint quan li dius a alguna persona que un vi és àcid, es fa enrere, no? I diu, ui, a mi àcid no, que em farà mal a la panxa. I caldria puntualitzar que quan parlem d'acidesa, per la gent del sector, inclús per la gent una mica aficionada al vi, l'acidesa és un valor sempre positiu, que jo l'associo més a la sensació de frescor i a la sensació de fluidesa, que no pas a una sensació excessivament punyent o excessivament molesta a la boca. No parlo d'una acidesa cítrica, pot ser una acidesa molt més suau, no als nivells d'una llimona o d'una acidesa que ens pugui arribar a molestar. Sovint és un element útil, inclús a l'hora de maridar, per contrarrestar greixos, principalment. Quan menys és una cosa molt greixosa, l'acidesa ens ajuda molt i molt. Per tant, que la gent no tingui por i no es faci enrere quan senti que un vi és àcid o que té una certa acidesa o qualsevol terme similar.
Que recordem que era el cas del vi d'avui.
És clarament el
cas
d'aquest vi.
Que l'estem tastant avui, sí. I que efectivament és un vi que està molt bé, que entra molt bé, que té molta persistència, dèiem, que es deia, no? Persistència en boca i que està... Que te'l recorda durant molta estona, perquè, escolta, mira, he provat un ditet,
Menys.
El que passa és que, clar, estem en una situació que tampoc és plan de beure molt, no? Però sí, amb un dit del vi, jo me l'està recordant tota l'estona. No sé si volies fer algun altre comentari, Lluís, o ja emplaçar els oients al vi
no,
de la setmana que ve.
No, si et sembla, ja emplaçar els oients al vi de la setmana vinent.
Passem als ja vins negres, no?
Sí, la setmana que ve faríem un vi negre i passaríem a l'Empordà. I en aquest cas tastaríem un vi força jove, que es diu Cigonyes Negre, de l'anyada 2011, i que és un vi que ens portarà una mica la cara més amable, la cara més propera de l'Empordà. Un vi, entenc que per tots els paladars.
Molt bé. I llavors parlaríem la setmana que ve de l'ADO de l'Empordà.
L'ADO d'Empordà, correcte.
Molt bé. Doncs, Lluís Romero, moltes gràcies per la teva col·laboració. I agrair, sobretot, la gentilesa per part de Bodegas Costa, en Joan Costa, que és el propietari de Bodegas Costa, Lluís, que ens cedeix cada setmana aquesta ampolla de vi perquè la tastem en directe aquí al programa. I, a més, recordar que ell té tots aquests vins i molts més, i que us pot aconsellar, si vosaltres aneu allà a Bodegas Costa.
Perfecte.
Doncs fins la setmana que ve.
Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Doncs avui tenim el plaer de presentar un nou convidat, una persona que aquí a Sant Celoni, a l'emissora, a Punt Set Ràdio, ja el coneix molta gent perquè ha sigut col·laborador del programa Som Llaminers i que és el propietari de la pastisseria Rodelles. És en Marc Rodelles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ens vindràs a explicar receptes de postres. Explica'ns una mica, ens explicaràs cada setmana unes postres o...
Clar, sí, bueno, jo estic obert a qualsevol suggerència entre vosaltres o algú que ens escolti, algun amic, qualsevol història.
Jo pugui fer una suggerència. En aquest...
Sí, jo content, i si no, doncs ja buscarem algú, com en aquest cas, una miqueta el que estem treballant a la temporada que estem, no? Segons el...
Perfecte. Ara, com que estem a la tardor, és l'època de les castanyes, panellets, etcètera, etcètera, potser que parlem una mica, per exemple, dels panellets, que és el que es porta en aquest moment. Em penso que ens voldries explicar una mica les característiques del panellet.
Val, sí, o sigui, aquí el que es nota, el que comencem a notar és el canvi de temps i el canvi de temporada, el canvi dels fruits que ens donen els arbres, tot plegat, i el canvi important que jo veig és que ja són més calòrics, no? Que el nostre cos mateix necessita per resistir l'hivern, i ja comencem a trobar això, castanyes, avellanes i cosetes així, massapans i coses que el cos accepta millor, perquè un panellet a l'agost no ens el mengem, no? Ens ve més de gust poder en pastisseria un pastís fresc, una coseta així, no? I aquí jo noto el canvi aquest, i ara és el que molt bé deies, això del panellet, no?
Com comentaves, que és el top 10, diríem, que és el de pinyó, que és el que més es demana.
Sí, la gent, com sempre, vol veure de tot, no? Per dir trio, no trio, però que a l'hora de la veritat, encara que a vegades el preu sembla que no el justifiquem, i sí que és justificable per l'elaboració que porta i com està el pinyó i tot, és el de pinyó, és l'estrella, és el que es ven molt més.
És car, sobretot pel pinyó.
Sí, el pinyó el paguem molt car, els pastissers i forners i tot, i més si és un pinyó de primera qualitat i d'aquí nacional, hi han diferents tipus de qualitats i, bueno, doncs una miqueta està al lloro, no?, del que comprem, però vull dir que si el pinyó és de primera qualitat, que no tinguin... o sigui, que és totalment justificable, si és un massa pa correcte i el pinyó de qualitat, doncs té un preu.
Clar, i això fa pujar el preu.
Fa pujar el preu, que sospitin una mica quan diuen l'he trobat a meitat de preu. Compte. Segurament és un quart de la qualitat que et donarem nosaltres.
D'acord, d'acord. Volies fer una mica de 5 cèntims de com es couen? Quina elaboració, com es fa una mica
sí,
el panellet?
Sí, jo ja... la recepta és fàcil, tothom té la seva, però a vegades el que trobo allò que algun client diu no, que normalment trobo que amb la cocció es perden una mica, no? Perquè és com tot, té que tindre... Per entendre'ns, té que tindre el seu truquet, no? L'as a la màniga. I aquí, doncs, és això, recalentar el forn a bastanta temperatura, 230-240, i deixar molt calent, el forn molt calent. Després posar el panellet amb doble llauna, intentar que no toqui directament a una sola llauna, sinó dues, perquè transmet massa calor en el panellet i se'n sol secar molt de sota. I després pensem que el massapà es pot menjar cru. Aleshores, és ben bé com un entrar i treure, no? Lo interessant és que no quedi xut del tot, sinó fer una cocció a fora bastant ràpida, com una càpsula, i treure'l. No deixar-lo molta estona, perquè és
quan,
que... Si no...
De quan estaríem parlant? Uns minuts?
Sí.
Has dit a molta temperatura.
A molta temperatura. Pensa que quan obres el forn baixa tot plegat i la història és això, poder-ho posar dins, fer-lo una cocció ràpida i contundent i treure'l.
Això és el massapà sense el pinyó, evidentment, que després vindrà això ja, no?
Ja hi hem posat el pinyó.
Ah, ja està posat abans.
Sí, estem en aquest cas, quan nosaltres treballem ja el panellet, ja l'entrem al forn, ja tenen la forma i porten el fruit sec o el codony. El
massa... Llavors també queda daurat, és veritat que llavors
sí,
és veritat que el pinyó
queda dauradet.
Clar,
sí.
D'acord. Doncs això és el que s'està treballant ara, en aquesta època.
Sí,
i tu avui ens has vingut a parlar d'una altra recepta, que em penso que és diferent, és com més original, no? Que seria una melmelada de castanya, és correcte?
Exacte, sí.
Quins ingredients tindria? Si de cas, amb quins ingredients treballaríem?
Val, doncs en aquest cas l'estrella és la castanya, val? Que seria, portaria 1 quilo de castanya, 750 grams de sucre, entre 180 i 200 mil·lilitres d'aigua, i opcional una vaina de vainilla per donar un toc així...
De més gustós,
sí,
no?
Sí.
Com més dolç.
Sí. I aleshores, pues, el que fem aquí, que l'única dificultat que pot tindre la recepta i on se'ns en va més temps, és a l'hora de pelar la castanya, no? Perquè dius, quin curro, no, que té.
Sí.
Pues, el que fem és fer bullir aigua, tenim la castanya partida per la meitat, la submergim 10 minuts, que quedi escaldada, i la traiem, la deixem refredar i aleshores la...
Ja serà més fàcil.
Sí, molt més fàcil. Realment et facilita molt la feina. Una vegada ho tens pelat, el que has de fer és que per cada quilo de castanya, per entendre'ns, tens que, si treus 1,5 quilos, pues et variarà la proporció, no? Dèiem, si era 750 de sucre, pues l'hem de posar 1 quilo. S'entén? Que per cada quilo...
Clar, perquè això, en aquesta recepta, quina quantitat de melmelada sortiria?
Bueno, pues en aquí sortiria, amb aquesta sortiria aproximadament uns 2 quilos.
Déu-n'hi-do.
Sí, surt, però bueno, és que la marmelada el que té és que ja quan t'hi poses tant és tirar llarg, perquè si després tens la precaució de dosificar un pot i fer-li el buit, m'entens?
Clar, això llavors és en proporció del sucre, etcètera,
sí.
Etcètera. Si posem menys, doncs clar, s'ha de tenir en compte de posar menys aigua, menys sucre, etcètera,
sí,
no?
Sí, fer una regla de 3 i ajustar la recepta.
Bueno, però el principal és això, que ens vagis explicant. Llavors ens comentaves que es bull la castanya, es trenca per la meitat, si no hi ha malament, es trenca per la meitat, es bull per poder treure la pell, i què més llavors?
Després ja el que fem és amb una olla, un recipient a part, posem l'aigua i el sucre, i ho deixem que arrenqui el bull, i una vegada bull, bueno, el sucre va agafant punt i es va convertint en un xarop, per entendre'ns, no? Però és important això, que comenci a arrencar el bull i deixar-ho una miqueta, i quan ho tenim posem la castanya dins, la vaina de vainilla partida per la meitat per donar potenciar gustos, i el que fem és deixar uns 20 minuts que vagi fent xup-xup a fort lent, sobretot això, que vagi fent el xup-xup, i ja veurem que això es va caramelitzant la castanya, es va desfent. Després, al final de tot, un cop de túrmic, si el vols així més tipus marmelada o més tipus compota, que es vagi veient el fruit.
Això ho vas veient a mesura que
sí.
Depèn de com ho vulguis, de pastós,
exacte,
no?
Exacte, el gust de l'artista. Sí que
molt
és important retirar la vaina de vainilla, eh? No triturar-la, perquè el ser llenyosa, no, una cosa és donar el gust i l'altra és trobar-t'ho allà, no? No seria agradable. I res, el que sí que m'oblidava és abans de posar la castanya amb el xarop, el que hem de fer és una miqueta passar-ho pel passapuré, si tenim, o xafar-ho d'alguna manera, perquè sigui més fàcil la cocció, però bueno, després ja veurem que...
També, a veure, semblava difícil, tampoc amb les explicacions del Marc. Home, jo m'ho estava visualitzant, tampoc tan difícil.
No.
Ho podríem provar a casa.
És que, exacte, jo, a mi m'agrada... Exacte, s'ha de provar. Si és...
Aquesta és l'elaboració i ja ho tindríem. Amb tot això que ens has explicat, si no ens saltem cap passa de les que has dit, tindríem ja la melmelada de castanya.
Per mi l'única dificultat, pelar la castanya, i tenim el truquet aquest, aleshores, pues, a la mà de dos a casa, mentre fas la xerrada, ho tens. I és una recepta que, bueno, és de temporada, no?
Ara ve de gust.
Ara ve de gust.
Ve de gust,
no?
Panellets o...
Sí.
I bueno,
és el que dèiem, no? Que vaig estar mirant una mica d'informació i l'origen del panellet, que deien que així a grans trets es preparava perquè quan tocava tota la nit a morts la campana, que és Tots Sants, el que feien per aguantar la nit i tot amb el campaner i la gent del poble, tenien que aguantar el fred i tota la nit sense dormir, i aquest panellet que és calòric, doncs es preparava amb aquesta finalitat, no? De poder donar-nos forces per...
Sí. Perquè té molt de sucre,
és molt energètic. Vindria a ser un muesli
de fa
molt temps. Sí,
clar,
sí.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Marc, que per cert, abans quan t'he presentat no ho he comentat, però per la gent que no et coneix, jo sé que ets una persona modesta i que no t'agrada dir-ho, però que tens dos premis, al Facebook ho he posat, tens dos premis, un que és el millor mestre xocolater de l'any 2011?
2010.
2010,
sí.
Perdona.
Sí, sí, sí.
I després el millor...
Jo artesà,
exacte. Sí, que això va ser el 2011, ja.
Aquest sí, aquest del 2011. I bueno, ara tinc aquests títols i estic mentalitzant-me per anar per un altre. Saps? Que fins ara no volia saber res i ara se m'ha tornat a despertar la d'allò. No sé si és bo o és dolent, perquè quan...
Si
arribo a posar-m'hi i a fer-ho, després penso... Sempre hi ha el típic moment aquest que penses, per què m'hi he posat, no? Però bueno, que s'ha d'intentar... Ara torno a tindre el neguit aquest i... Ho vull posar positiu, no? Ja m'enrepentiré quan estigui al mig de l'all.
Arrepentir-te, no, home. Al contrari, a més que dones classes i...
Sí.
Molt bé. I ensenyes receptes i...
Sí, és el que sempre dic, amb el meu ofici és amor-odi, l'estimo, l'odio, però és allò, ni contigo ni sin ti, no? Té moltes històries que et crema, però té moltes històries que et compensa, com això de poder donar classes, de transmetre, de vindre aquí, d'aquest contacte, no?, amb la gent, aquest, el que dic, no?, allò que connecta amb la gent i la gent connecta amb tu, aleshores és gratificant.
Doncs molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs avui ens ha vingut a explicar, que vindrà cada 15 dies, a explicar-nos alguna recepta de postres. Avui, melmelada de castanya, ja sabeu, no és tan difícil com semblava en un primer moment. Per tant, no tinguem por, ja m'hi afegeixo jo també, no tinguem por i ho provarem a casa, a veure què surt.
Sí, sí, home, sempre acaba sortint i és el que et dic, que si ho comparteixes l'experiència amb algun familiar, amic i tot això, doncs és una manera també de passar una bona estona.
I tant que sí. Moltes gràcies, Marc Rodelles, i fins d'aquí 15 dies.
A vosaltres.
I nosaltres continuem amb el programa. Doncs a l'agenda d'aquesta setmana comencem parlant de fotografia. Més concretament, activitats que es faran a Arbúcies, organitzades pel Museu Etnològic del Montseny, demà dissabte 26 d'octubre. Es farà la xerrada projecció audiovisual Mountain Dreams a càrrec del fotògraf alpinista Javier Camacho, de Pamplona, que exposa per primer cop a Catalunya. En aquesta projecció d'uns 20 minuts es recolliran centenars d'imatges de les seves expedicions als cims més alts del planeta. També ens parlarà de la seva recent experiència a l'expedició al Manaslu, de més de 8.000 metres d'alçada. I una visita a les exposicions que es presentaran a Arbúcies, que són la que us deia, Mountain Dreams i Paisatges. Per parlar-ne tenim amb nosaltres en Joaquim Mateu, que és el responsable, corresponsable d'aquestes exposicions. Molt bona tarda, Joaquim, i gràcies per haver atès la nostra trucada.
Hola, molt bona tarda.
Tinc entès que aquesta és la quarta edició, si no vaig equivocat, d'aquesta Foto Montseny.
Sí, és el quart any que organitzem des del Museu Etnològic del Montseny amb la col·laboració de la secció fotogràfica d'Arbúcies, que és certament de fotografia amb l'esperit de fer un punt de trobada per tots els amants de la fotografia de natura.
I aquesta edició heu tingut moltes visites, especialment la setmana passada, el cap de setmana passat, unes 2.000 visites ja a l'exposició, no està malament, no?
No, està molt bé, com molt bé dius. Vam començar l'exposició, es van obrir la setmana passada, que coincidia amb la Fira de Tardor d'Arbúcies, i un dels actes de la Fira era la visita en aquestes exposicions, a Mountain Dreams i Paisatges, i realment va tenir molta acceptació perquè són uns treballs de gran qualitat.
En l'exposició que hi ha de Mountain Dreams, en Javier Camacho exposa per primer cop a Catalunya. Què hi podem trobar en aquestes fotografies? M'explicaves que és un dels millors fotògrafs de muntanya que hi ha a l'estat espanyol. És correcte això?
Sí, sí, és correcte. És un alpinista, fotògraf, de 42 anys només, que ha ajuntat aquestes dues grans aficions, la de pujar als cims més alts del planeta, té diversos cims per sobre dels 8.000 metres i has completat també l'ascensió alguns dels cims més elevats del continent. S'emporta la càmera de fotografia i en aquestes alçades plasma uns paisatges molt sorprenents. La gent que s'acosti a Arbúcies podrà veure doncs, una exposició de 25 fotografies de gran format, de 50 per 60, i aquí podem veure els cims més alts del món, l'Everest, el Cabós, el Choyu, altres cims de l'Himalaia i d'altres indrets del planeta, però també una selecció de fotografies en blanc i negres que reflecteixen la vida de la gent d'aquests indrets, com pot ser sobretot la vida dels xerpes i com el seu treball en aquestes expedicions de muntanya. La sort una mica és poder col·laborar i que ens hagi pogut venir a ensenyar aquestes fotografies que per primer cop s'han visibles a Catalunya.
I a part d'aquesta exposició també teniu la de paisatges. Explica'ns una mica aquesta altra, que són 25 fotografies, obres finalistes del prestigiós concurs internacional de fotografia Montfoto.
Això és també d'una relació al voltant d'altres de les anteriors edicions del Foto Montseny amb el director d'aquest concurs internacional, un dels més prestigiosos que celebra Catalunya, el concurs internacional de fotografia de natura Montfoto, a Lloret de Mar. I gràcies a aquesta col·laboració ens han cedit una selecció de les millors fotos premiades els darrers 3 anys en aquest concurs que se celebra anualment.
Fins a quin dia ho teniu previst obert al públic?
La gent pot venir tots els dies de la setmana, menys dilluns, sí. I aquestes dues exposicions estaran en el Museu Etnològic de Montseny fins al proper 24 de novembre, que llavors les canviarem per dues altres exposicions. Un sobre fotografies nocturnes de les Balears i un altre sobre una exposició col·lectiva de fotografies de natura dels catalans.
Molt bé. Doncs Joaquim Mateu, moltes gràcies per haver-nos fet aquests quatre punts sobre aquestes exposicions, que jo penso que val la pena passar-se per Arbúcies fins al novembre, fins al 24 de novembre, m'has dit?
El 24 de novembre.
Fins al 24 de novembre, doncs tenim temps, a més, doncs, per gaudir del paisatge i de l'entorn, que Arbúcies, doncs els que sou d'aquí de la Sant Salou ja ho coneixeu, però si algú ens escolta des de qualsevol altre lloc per internet de Catalunya, doncs sempre val la pena venir a acostar-se fins aquí a Arbúcies. Moltes gràcies, Joaquim.
Moltes gràcies a vosaltres i convidar-vos a que pugueu venir a gaudir d'aquests treballs.
Doncs així ho farem. Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Adéu. Doncs més coses que es poden fer aquests dies al Montseny, a Campins. Xerrada sobre plantes tòxiques dins del conjunt de cicles dirigides pel doctor Martí Boada, que portarà a terme la doctora Teresa Romanillos el proper 2 de novembre a les 8 de la tarda al Casal de Cultura Antoni Tàpies de Campins. Per a més informació podeu trucar a l'Ajuntament de Campins al telèfon 93 847 50 30. Repeteixo, el 93 847 50 30. A Breda, el dia 26, Cinefòrum amb Secrets de Família. Demà dissabte a la Sala Polivalent del Centre Cívic a les 9:30, 21:30 hores. A Cardedeu, demà dissabte 26 d'octubre del 2013, taller. Fem un pot de farmàcia. Un taller per a petits i grans on podrem fer un pot de farmàcia decorat per guardar-hi les diferents plantes remeieres. Això es durà a terme al Museu Arxiu Tomàs Balvei. A les 6 de la tarda, preu 3 euros, cal fer reserva prèvia. A Llinars del Vallès, demà dissabte a les 12, a la sala d'actes de la biblioteca, presentació de la comèdia Luz Difusa de Vicente García Campo. I també a Llinars, el dia 29, a les 18:30 hores, xerrada sota el títol Autoestima i Satisfacció de Vida a càrrec de Judith Esparrica. A Sant Celoni, aquí a Sant Celoni, demà dissabte a les 8 de la tarda. Música, jazz machín amb Celeste Alias. La sonoritat més profunda dels boleros amb la veu de Celeste Alias, un treball jazzístic de màxima qualitat i el joc electrònic del so converteixen el concert en una experiència emotiva, sorprenent i exclusiva. També aquí a Sant Celoni, el diumenge dia 27 a les 12, a la Sala Petita de l'Ateneu per 3 euros, Titelles, el rei de la casa, amb la companyia Ferrés Brothers. Un espectacle sobre la gelosia entre germans i sobre el desig de poder. A Santa Maria de Palautordera, del 19 d'octubre al 16 de novembre, organitzen un curs d'introducció bàsica a l'hort ecològic. Els continguts del curs, concepte d'agricultura i hort ecològic, el sòl, planificació de l'hort, el rec i els problemes de l'hort. Per formalitzar les inscripcions i obtenir més informació sobre el curs, podeu trucar al número 657-357-547 o enviar un correu electrònic a cefas.eradepalau@gmail.com. Repeteixo, el telèfon és el 657-357-547 o enviar un correu electrònic a cefas.eradepalau@gmail.com. eradepalau@gmail.com. Pel curs cal portar calçat còmode, una llibreta i un pendrive per gravar la documentació del curs. Fins aquí algunes de les activitats dels pobles i ciutats del Baix Montseny per als propers dies, per al proper cap de setmana. Continuem amb el programa. Som-hi, va! Tots, abans de marxar, recordeu que us podeu descarregar el programa a santceloni.cat/ràdio i que per a qualsevol cosa només cal que ens escriviu a finestrabaixmontseny@gmail.com. També ens podeu buscar pel nom del programa al Facebook. La cita de la setmana és d'Arthur Schopenhauer i diu: "No bufa cap vent favorable per qui no sap a quin port es dirigeix." Que passeu un bon cap de setmana.